Notícies Vespre. Karen Madrid.
Nova prova biològica que podria donar un tomb definitiu al cas de l'Helena Jubany. S'espera que les proves d'ADN a la prova trobada al cos de la víctima aclareixin si corresponen a l'investigat Xavi Jiménez o, per contra, que el segui buscant. Benet Sarelles és advocat de la família Jubany.
És evident que una mostra obtinguda del cos de la víctima, que ha estat preservada, refrigerada en un laboratori oficial, doncs probablement sigui fins i tot de major qualitat que la que s'ha pogut obtenir d'unes peces de roba que han estat guardades en un magatzem al soterrani d'un jutjat. Per tant, nosaltres som optimistes en relació a la informació que pugui venir d'aquesta comunicació que va fer aquesta setmana a l'Institut Nacional de Toxicologia.
Avui han declarat als jutjats de Sabadell dos testimonis que han desmuntat la coartada de l'investigat. Les zones de baixes emissions arribaran a Sabadell gràcies als fons Next Generation. L'Ajuntament finançarà la compra de panells informatius, càmeres i lectors de matrícules amb els fons europeus. En una primera fase, la zona de baixes emissions s'implantarà al centre, mentre que en una segona etapa es plantejarà com s'ha de tractar la resta de la ciutat. I en esports, César Morgado serà la principal novetat del Sabadell en el partit contra el Collao. Serà el primer cop que el capità Laquinat entra a convocatòria després que es lesionés greument el genoll ara fa 9 mesos. Per contra, Ismael Atumán és dubte per molèsties a l'abductor. Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Aquesta hora, situació molt tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. Només trobem problemes a Barcelona Ciutat, on hi ha congestió a la Ronda de Dalt entre Pedralbes i Horta en els dos sentits.
El temps.
Seguim amb l'estabilitat, almenys de temperatures. Per quart dia consecutiu tenim 26 graus a Sabadell. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores i, sobretot, de cara al cap de setmana? Li preguntem al Jordi Toda. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Immediates hores d'aquest divendres protagonitzat per les tempestes ruixats que descarregaran a molts punts de l'interior del quadrant nord-est, també del sector central del litoral i del prelitoral, una situació que es mantindria ben bé fins la matinada de demà. Atenció, que algun de les tempestes podria descarregar amb forta intensitat i fins i tot de manera puntual amb molt forta intensitat i arribar a acumular fins a 40 mil·límetres en 30 minuts. Situació que es mantindria de cara a la matinada. Esperem que en alguns punts del sector central del litoral encara hi pugui haver algun fenomen de caràcter fort. Una situació demà dissabte que no faria net, es mantindrien algunes precipitacions ben bé fins a migdia a punts del litoral i del prelitoral de Tarragona i de Barcelona. I durant la tarda, precipitacions que reapareixerien a punts de l'interior i al final de la jornada novament anirien apareixent a punts novament del litoral i del prelitoral i al final de la jornada algun dels ruixats podria tenir novament caràcter moderadament intens a punts de l'extrem sud del país. La temperatura, que continuarà a la baixa al final del cap de setmana, quedarà totalment normalitzada per l'època de l'any. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Nova sacsejada al cas Jubany. Si aquest matí s'esperaven dues declaracions, una de les quals desmuntava la versió de l'investigat pel crim i l'altra del coordinador de la secció Natura de la UES, ara ha aparegut una nova prova biològica del cos de l'Helena que podria oferir més garanties que l'anàlisi de la roba de la víctima. Per això caldrà saber també els resultats de les proves d'ADN associades a totes aquestes diligències ordenades pel jutge. El magistrat vol saber de qui és l'ADN d'una mostra vaginal del cos de l'Helena que ha recuperat l'Institut Nacional de Toxicologia i de la qual, amb els mitjans actuals, s'hauria de poder obtenir més informació. L'advocat de la família Jubany, Benet Sarelles, diu que el resultat no coincideix amb l'investigat. Si el resultat no coincideix amb l'investigat actual, Xavi Jiménez, l'advocat demanarà que es compari amb el primer investigat que constava anteriorment al sumari.
Davant d'un positiu a ADN masculí en l'isop o en la roba de l'Helena Jubany que no sigui de l'actual investigat, tenim un argument per demanar al jutjat que torni a imputar l'anterior investigat i que s'obligui a fer la confrontació de mostres amb l'ADN del que va ser el primer investigat.
Aquest matí també ha declarat un testimoni que ha desmuntat la coartada de Jiménez per la nit de la desaparició de la víctima. El nou testimoni s'hauria prestat a declarar després de l'emissió del programa Crims a TV3, en comprovar que la versió de Xavi Jiménez i Jaume Sanllehí no concorda amb la seva, donat que assegura que ell estava celebrant el seu aniversari sopant a Barcelona amb Sanllehí i, per tant, aquest no podia estar a la UES amb Jiménez el divendres 30 de novembre del 2001, reorganitzant els desplaçaments de l'excursió del dissabte de la secció Natura.
Cada vegada que prenem declaració un testimoni sempre apareixen referències a noves persones que van estar a l'entorn de la UES en aquell moment, que el que diuen no encaixa, no?, amb la cronologia i amb el recorregut, no?, que ha donat sempre com a versió oficial la pròpia UES. I el cert és que bé, que hi ha hagut moltes persones, no?, de Sabadell que s'han acostat a nosaltres per explicar-nos petits detalls, petites informacions, per desmentir, no?, aquesta veritat oficial de la UES.
També ha declarat el president de la secció Natura de la UES, que ha dit que volia col·laborar però que no recorda res.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Sabadell farà el primer pas per la implementació de les zones de baixes emissions obligatòries a les ciutats grans a partir de l'any que ve, utilitzant els fons Next Generation. L'Ajuntament aprofitarà els fons europeus postpandèmia per adquirir la infraestructura necessària per fer realitat la mesura, que en una primera fase comprendrà el centre entre Rondes de Manof, Ronda Ponent i la Gran Via. El coordinador adjunt de l'àrea de cohesió territorial, Andreu Barea, n'ha parlat al Cafè de la Ràdio.
I el que estem tramitant és la compra dels panells informatius i de les càmeres, doncs, que farien aquesta lectura de matrícula, la infraestructura, en definitiva, del que ens ha de permetre, quan es pugui això coordinar, com dic, en aquests compromisos de la cimera que ens donava més marge per poder-ho treballar, a tenir tot preparat, inclòs el software, doncs, com dic, que ens ha de permetre fer aquesta lectura de matrícules, que és un software que també estem treballant amb la Generalitat perquè sigui compartit amb els diferents municipis, no? Perquè, evidentment, tenim vehicles que no només venen de Sabadell, sinó que ens venen molts vehicles de fora.
En una segona fase caldrà avaluar el tractament de la resta de la ciutat, sempre pactant-lo amb els municipis de l'entorn per utilitzar els mateixos criteris. Barea ha fet aquestes declaracions coincidint avui amb l'inici de la Setmana Europea de la Mobilitat. Sota el lema Combina i Mouta s'han programat diferents activitats per tots els públics fins al 22 de setembre. I precisament l'emergència climàtica és un dels temes que es debaten al Festival La Regadora, que ha arrencat aquesta tarda amb un debat sobre espai públic i que aquesta hora està prevista la de mobilitat i perspectiva de gènere. Al pàrquing del carrer Creueta tenim el Pau Duran. Bona tarda.
Bona tarda, Karen. Doncs volem seguir coneixent quines són les activitats que hi ha previstes en aquest festival La Regadora i per això parlem amb un dels seus organitzadors, que és l'Eudald Griera. Bona tarda.
Molt bona tarda.
A veure, hem començat aquest divendres, a partir de demà, per això encara més coses en marxa. Què ens espera per aquest dissabte i diumenge?
Bé, avui hem començat ocupant un espai que fa anys que, diguéssim, que està ocupat per un pàrquing il·legal i que des de fa molts anys es reivindica aquest com 20 i pico espais més de la ciutat que tenen les mateixes característiques i una mica era aquesta batalla de que guanyi el verd per davant del fum, no? Ens esperen, per demà ens esperen 5 xerrades molt potents, 5 taules rodones amb ponents molt potents, toquem, diguéssim, transversal. L'emergència climàtica és una perspectiva transversal, per tant, entenem que tot és un problemàtica de moltes arestes, per tant, hi ha molts temes que li toquen. Toquem cultura conscient, en festivals d'arreu de gent de fora de l'Estat i d'arreu de Catalunya, toquem, diguéssim, conflictes, les guerres pels recursos, estem veient tota la problemàtica al voltant de l'energia, de l'accés al gas, de no sé què, doncs bé, volem parlar d'això i de les conseqüències humanes que d'això, és a dir, les migracions al voltant de la crisi climàtica i de les guerres pels recursos. Volem parlar de salut, perquè al final l'emergència climàtica té molt a veure amb la salut, com impacta amb nosaltres directament, amb el transport, amb la mobilitat, etc. Però també la salut col·lectiva, és com estem d'ànims, veient que tot se'n va a la merda, no? Doncs una mica d'optimisme, una mica de comunitat per poder rebatre això. Volem parlar de recursos i ciutat, diguéssim, de com diguéssim, repensem l'ús de l'energia, de l'aigua i quines són una mica les estratègies des de lo nacional, però també especialment des del municipalisme local, quines són les estratègies per sortir d'aquesta crisi climàtica, que recordem que es pot salvar, en tot cas el tema és si la volen salvar, no? Aquells que tenen més responsabilitat, polítics i grans empreses i multinacionals, i per últim tanquem el festival en clau xerrades amb una xerrada sobre salut sexoafectiva perspectiva, veiem que una de les problemàtiques està sortint molt, no?, entre els joves, les noves perspectives de què és l'amor, quin és l'espai de cadascú, el gènere, la perspectiva, etc. I això és com a part de taules rodones, llavors una fira amb 20 i pico entitats, un espai de mobilitat, amb taller de reparació, bicicletada, trobada de moviments i una passejada pel barri per identificar, i moltíssima cultura que l'any passat ja vam començar a nodrir d'això, però aquest any s'ha multiplicat, no?, tallers de dansa per joves, tallers de rap, la Sextrac, un projecte local de la cooperativa Les Magranes, concert de Tribade, H2O, i molts altres grups locals. Llavors, jo crec que la gràcia d'aquest any especialment, a part d'aquests elements i de la potència d'haver ampliat en participació d'entitats, com per exemple el Parking Day, i d'haver ampliat en model d'activitats, també hi ha un element que ens agrada molt fer-ne bandera, i és que estem sent coherents nosaltres també. És a dir, la senyalètica és de material reciclat, la cervesa, refresc, no sé què, és de producció local i d'un distribuïdor local, i d'un bar local, els vàters no són vàters químics, són vàters secs, i així moltíssimes altres, els gots són gots no només reutilitzables sinó també orgànics. És a dir, anem fent passos també per nosaltres ser el màxim de coherents i demostrar que es poden fer les coses diferents també des de la mateixa regadora.
Odiar, que direm, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Ja ho veieu, si teniu inquietud per algun tema que esteu particularment preocupats o voleu venir a veure què és el que s'hi cou, teniu la regadora aquí a Sabadell durant tot el cap de setmana.
Gràcies, Pau, per aquesta última hora. Les obres de la bassa de Can Feu estan a punt d'acabar. L'ampliació d'aquesta bassa compta amb un doble objectiu. El primer, que impedirà que en cas de pluges fortes l'aigua s'acumuli al túnel de Can Feu dels ferrocarrils. I per altra banda, que les inundacions del terreny acabin malmetent el castell. Aquestes obres formen part d'una primera fase de remodelació. En un futur caldrà, però, completar aquests treballs amb la renaturalització dels talusos i de la llera, creant un espai lliure naturalitzat. La Fundació Privada Tendis celebrarà 60 anys l'any que ve, una efemèride que el seu president, Joan Josep Suárez, vol poder commemorar amb un anunci que podria suposar un abans i un després per al futur de l'entitat, l'ampliació de les instal·lacions de Can Roqueta. En el marc del tradicional sopar de la Fundació, que va tenir lloc ahir al vespre al restaurant del Club Tenis Sabadell, Suárez va assegurar que ja estan en converses amb l'Ajuntament per tal de desencallar el projecte. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Els responsables de Tendis i els representants municipals en van començar a parlar tot just abans de l'esclat de la pandèmia. Després de l'aturada obligada, Josep Suárez ha explicat que les converses s'han reprès. La idea és ampliar els equipaments actuals amb què compta l'entitat a Can Roqueta, que ofereixen 126 places de residència i centre de dia en uns terrenys tot just al costat que són de propietat municipal. Segons el president de la Fundació, hi ha una bona predisposició per part del consistori sabadellenc. Ho ha dit en una entrevista avui a Ràdio Sabadell.
Vam començar fa 2 anys amb la pandèmia, això es va aturar, i ara tornem a parlar amb l'Ajuntament perquè és fonamental el seu suport. L'alcaldessa, tal com ha dit i m'ha confirmat que sí, que tindrem el seu suport, i si això és així, llavors espero que ja puguem tirar endavant amb el projecte que hem preparat i aleshores pues, començar amb un temps prudencial que trigarà més o menys això, perquè el tema d'urbanisme és complicat, això ja ho sé. Però l'important és posar, és engegar. A partir d'aquí, pues, tant de bo puguem tirar això endavant i que dintre d'un parell d'anys, per exemple, es pugui ja fer pues, posar la primera pedra.
Aquest és un dels projectes de futur més rellevants per a l'entitat, que el 2023 celebrarà el seu 60è aniversari. Els responsables de Tendis ja estan treballant en els actes commemoratius. Suárez n'ha apuntat un.
Faré un documental, això sí que ho puc dir, perquè un documental que aplegui la història de Tendis des de l'inici fins ara, amb una sèrie d'entrevistes a persones que han sigut capdals amb aquesta evolució, per tant, això segur, i per altre tema, doncs, hi haurà activitats diverses, clar, tenim tot un any, diguem-ne, però sí, o sigui, hi haurà moltes coses.
La Fundació Privada Tendis va celebrar ahir al vespre el tradicional sopar solidari i van participar 170 persones. Els diners recaptats serviran per fer front a l'increment de les despeses de l'entitat.
Ràdio Sabadell, notícies.
Avui comencen 4 festes majors a la ciutat. Seran a Gràcia, Torreromeu, la Plana del Pintor i Can Llong. Els veïns han detallat els actes al programa al matí i ens els resumeix el Pere Gallifa en el següent informe. One, two, three,
Gràcia recupera tot l'esplendor de la seva festa major després de 2 anys, per exemple, amb el concurs de balcons guarnits. Aquest vespre hi haurà la cercavila de torxes fins a l'inici del pregó amb el ciervo i música en directe. Montse Cuadrado, de la Comissió de Festes.
Jo els vam voler donar també aquest espai dintre del pregó de la festa per fer-ho conèixer tot el barri, que hi ha aquesta entitat també al barri i també fomentar la participació de la gent.
Demà al matí, activitats esportives com la bicicletada, concurs de paelles i cercavila gegantera a la tarda. Diumenge, volta històrica pel barri, córrer vermuts, dinar popular, havaneres i final de festa amb les Bruixes del Nord.
Avui m'he despertat amb tambors dins el meu cap. La nit d'ahir va ser tota una festa.
A Torre Romeu, a 6:45, el pregó serà l'acte que dona sortida a la festa major amb el veí Joan Calvet i a la nit la pel·lícula Nadó en cap. Dissabte, despertar amb la banda municipal i activitats infantils acompanyades de l'animador Jaume Barri. A la tarda, flamenc, corals i orquestra. Diumenge, caminada popular i paella per a tothom. La festa acabarà amb un espectacle dels Diables de la Creu Alta. El president de l'entitat veïnal, Manuel Moya, assegura que hi ha ganes de festa.
Lo hemos cogido con muchas ganas porque este año podremos estar con los vecinos, podremos tener ese contacto que antes no lo teníamos y podremos compartir muchas cosas en nuestro barrio con ellos.
Una festa més amb tu, amb tu, amb tu. Una festa més amb tu, amb tu, amb tu.
A la Plana del Pintor, la primera activitat serà una desfilada de models, seguida del pregó a càrrec de Joan Mena. A la nit, balls flamencs, que el president de l'Associació de Veïns, Emilio Robles, assegura que estarà molt bé.
Està molt bé aquesta balada flamenca. El treball ho fa la Cristina Eslava, sí. L'organitza ella, I n'hi ha una balada flamenca, cant flamenco. Comença a les 10:30 fins a les 12:30 o la 1.
Demà al matí, activitats infantils i a la tarda, concerts i orquestra. Diumenge al matí, missa, sardinada i bicicletada. Paella popular per agafar forces i a la nit, havaneres i focs artificials. A Can Llong, l'alcaldessa serà l'encarregada del pregó avui a les 8. Dissabte, torn per la xocolatada popular, actuacions amb Jaume Barri i a la nit, ball tronera. Diumenge arriba un dels actes estrella, la Botifarrada. Francisco Navarrete és el president de l'Associació de Veïns.
La Botifarrada, que és el signo d'aquí de Can Llong, que cada any venem allí alrededor de 1.400-1.500 botifarra.
Al migdia, festa de l'escuma i rom cremat a la nit. Per acabar, focs artificials i la traca final.
I aquest cap de setmana també hi ha propostes culturals per tothom. Teatre, dansa i música omplen la ciutat durant els pròxims 3 dies. Comencem parlant del Teatre Sant Vicenç, on avui s'hi estrena El Crèdit.
L'obra dirigida per Ana López s'escenificarà al vestíbul del teatre i es podrà gaudir durant els 2 últims divendres del mes de setembre a les 10 de la nit. Des del Teatre Sant Vicenç s'han marcat un objectiu clar per la nova temporada que comença avui, seguir sent uns referents a la ciutat. Ho explica Carlota Gorgori, responsable de comunicació.
La temporada ens marquem l'objectiu de continuar sent un eix principal de la cultura de la nostra ciutat i un espai social, fent 75 representacions durant tota la temporada, recuperant els grans formats que fan pujar dalt de l'escenari un munt de persones.
Qui vulgui comprar entrades per veure El Crèdit ho pot fer a través del web de l'entitat o a la taquilla del teatre una hora abans de l'espectacle.
Dissabte a la nit, l'humorista David Guapo farà parada al Teatre de la Faràndula.
Sí, presentaran el monòleg Que no nos frunja la fiesta, on hi parla, entre d'altres coses, de la vida en parella.
Vamos a hablar hoy del apasionante mundo de la pareja. Ese mundo en el que una vez entras puedes ser feliz o tener razón, pero las dos cosas no. No digo la pareja en general, yo me refiero a vivir en pareja. ¿Sabes cuando estás guay y que dices, tía, estamos de puta madre, nos vamos a vivir juntos y lo estropeamos?
L'espectacle comença a les 9 del vespre i encara es poden adquirir entrades a través del web de l'Ajuntament.
I ara parlem de dansa perquè la sala és l'escenari de l'espectacle Mimesis.
La companyia Zig Zag Danza presenta un espectacle per a infants de 0 a 3 anys on es reflexiona sobre la imitació com a via de relació i coneixement del món, sobretot en aquestes edats. Estrella García, directora de la companyia, ha explicat en una entrevista al matí que els nens també són un dels protagonistes de l'espectacle.
Porque esto es como un ritual escénico, sí, para bebés y sus familias. Forman parte, están alrededor del espacio escénico, uh-huh, y, digamos, están viendo durante la representación. Y hasta ahora los teníamos un poco todo mucho más limitado.
Sí.
Al final no podían abordar el espacio por todas las restricciones y ahora por fin vamos a poder hacer el espectáculo que siempre quisimos hacer.
L'obra, com dèiem, arriba aquest diumenge a les 11 del matí a la sala Miguel Hernández. I atenció, perquè també es podrà gaudir d'un taller postfunció.
Si t'agrada la música electrònica,
connecta't a la comunitat Vitamina.
Els DJs i productors musicals.
En verano me vais a ver en Ibiza, ahora mismo acabo de cerrarlo, no lo puedo anunciar.
Epa. Tots els detalls sobre l'oci nocturn.
Jo volia preguntar, en aquests bolos, que moltes vegades va el manager i altres no, s'emporta comissió?
Sempre, pensa que és la nostra feina.
Tertúlies i debats amb convidats a l'estudi.
El que tu vulguis, però si no s'escolta bé, si tu no tens el bombó en el pit, per mi no serveix.
I moments molt especials quan sortim de festa.
I de l'electrònica que us gusta, que más suave o más dura?
Más dura, todo duro. Duro, duro. Mientras más duro, mejor.
A Ràdio Sabadell, divendres i dissabte nit, Vitamina Dance, amb Toni González.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
La ministra de Transports, Raquel Sánchez, s'ha disculpat per les incidències a Rodalies com les que avui han afectat 7 línies, entre les quals l'R4, la que passa per Sabadell. Sánchez ha assegurat que estan treballant per solucionar-les i insisteix que el govern espanyol està complint amb el pla de Rodalies amb un pressupost de 6.300 milions d'euros fins al 2030. El preu de la llum baixarà fins als 177,46 euros per megawatt hora demà dissabte i marcarà l'import més baix des que va entrar en vigor l'excepció ibèrica a mitjans de juny. El cost de l'electricitat serà fins a 100 euros més barat que avui, que ha marcat 277,46 euros per megawatt hora. I la vaga de controladors aeris ha obligat a cancel·lar 130 vols a tot l'estat i una quarantena a l'aeroport del Prat. Al conjunt d'Europa, la xifra s'eleva fins als 1.000 vols suspesos per la protesta, que reclama pujades salarials i una ampliació de la plantilla.
Esports.
Morgado en principi estarà amb nosaltres, entrarà a la llista de convocats. Ja fa 3 setmanes que està entrenant amb normalitat amb el grup i ell es veu bé i bueno, és una peça important no només a nivell de joc, evidentment, però ja com a capità de l'equip, pues que comenci a estar amb el grup i és una molt bona notícia.
Ho ha anunciat el tècnic Gabri García. La tornada de César Morgado serà la principal novetat al centre d'esports en la visita al Collao. El capità arlequinat d'aquesta temporada entrarà per primer cop a la convocatòria des que es va lesionar greument el genoll, ara fa 9 mesos. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Per contra, un altre central, Ismael Atumán, és dubte per molèsties a l'abductor. La resta de tocats, Pinyol, Altimira i Keita, encara han d'acabar de recuperar-se. Tot plegat per visitar un Alcoyano que suma 7 punts de 9 possibles, amb 2 victòries fora de casa i un empat al seu recinte. Gabri avisa que, sense perdre l'essència, hauran de saber adaptar-se a les característiques del rival i del terreny de joc si volen sumar els primers punts a domicili de la temporada.
Crec que veient una mica pues, aquests partits de l'Alcoyano serà un partit que... ens demanarà molt perquè és un equip que juga molt a àrea contrària, que té d'alguna manera poca fluïdesa per dins, que la circulació és, bueno, sempre que nosaltres els hi apretem doncs, és un joc bastant de, que ens ho ficaran ràpidament pilotes a la línia defensiva nostra, segones jugades. Hem d'estar preparats.
En la mateixa línia, l'entrenador de l'Alcoyano, Vicente Parras, espera un Sabadell ofensiu i parla d'un xoc d'estils, però també ha recordat que jugar a les reduïdes dimensions del Collao és un punt a favor d'ells.
Jo crec
creo que en estos tres partidos ha quedado bien claro qué perfil de entrenador es Gabri, ¿no? Un pasión por el balón, distintas estructuras ofensivas. Yo creo que ellos aquí van a intentar imponer esa forma de jugar. Yo creo que ahí está el reto también, ¿no? Porque este campo nuestro pues tiene unas características muy peculiares y habrá que ver al final quién se lleva el gato al agua, ¿no? Yo creo que somos dos equipos muy diferentes y cada uno de nosotros intentaremos imponer nuestro estilo.
A l'Alcoyano, per cert, Imanol i Pedro Sánchez seran les úniques absències a les seves files. Diumenge, a 7:45 del vespre, el xiulet inicial al Collau i en directe des de les 7, el Sabadell en joc.
No sortim de l'òrbita arlequinada. El Sabadell juvenil arriba a la tercera jornada de la Divisió d'Honor buscant la primera victòria de la temporada. Visita Olímpia un Huesca que, per contra, no coneix encara la derrota. Serà la segona setmana consecutiva que el juvenil A del centre d'esports es vegi les cares amb un nou vingut de la categoria, després de l'empat de la setmana passada a Badalona. Nomen el tècnic avisa dels perills del conjunt aragonès, malgrat ser una de les novetats del grup.
D'aquí no hi ha cap equip ni cap rival fàcil i el Huesca aquest Huesca té bastanta bona pinta. Ja ens els hem mirat, és un equip que normalment juga amb un 3-5-2, amb dos puntes ràpids a l'espai, amb carrilers amb arribada en centre i remat, amb gent bastant forta al darrere, així que és un nou repte i anirem a per totes a intentar ser protagonistes en el partit i guanyar-los.
El Sabadell juvenil, recordem, ha sumat un punt de 6 possibles en aquest inici de competició. El duel contra el Huesca Olímpia arrencarà demà a les 4 de la tarda. Obrim bloc poliesportiu, els dos sèniors de l'Oar Gràcia engeguen un curs engrescador i amb la lluita per l'ascens en el punt de mira, especialment en el cas del masculí a Primera Nacional després de quedar-se un sol partit d'ascendir a plata fa uns mesos. Amb il·lusions renovades i amb gairebé la mateixa plantilla, l'estrena dels de Cesc Borrell serà demà a les 6 al carrer Bocaccio contra el Bordils. El tècnic no amaga que l'objectiu passa ara per intentar materialitzar el que no es va poder aconseguir la temporada passada, però reconeix que el nivell de la Lliga ha pujat encara més.
Primer de tot hem de mirar com comença. La Lliga tenim un inici molt complicat i a partir del primer mes i mig, dos mesos, veurem realment on estem. Però sí que és veritat que, parlant-ho fins i tot amb l'equip, no?, que tenim molt clar que ja no anem de tapats, que realment la gent de la categoria ens coneix i tenim ganes de repetir el mateix objectiu. Un viatget a on sigui a jugar unes fases ens fa molta il·lusió. I si aquest any ja tenim la cirereta al pastís de pujar, ja seria extraordinari.
Per la seva part, el femení s'estrena a la pista del Sant Joan d'Espí amb gairebé mitja plantilla nova. Amb la reestructuració a l'embol estatal, l'OAR passa a estar al tercer graó, tot i seguir sent equip de plata. Carol Carmona té l'esperança de millorar el registre de l'any passat.
L'objectiu és seguir creixent. Al final hem de mirar-nos nosaltres mateixes, intentar millorar, sí, la sisena posició de la temporada passada, però hem de seguir creixent, de fer les coses bé com a equip, que tenim moltes incorporacions que s'han d'anar consolidant com a grup, però jo crec que estem fent bé les coses, estem treballant molt bé i anirà tot prou bé.
El Sant Joan d'Espí Oar Gràcia de la Divisió Plata femenina arrencarà demà quan passin 10 minuts de les 6 de la tarda. En el món de l'aigua, a partir de diumenge, arrenca a Podgorica, la capital de Montenegro, l'europeu masculí júnior de waterpolo. Amb la selecció espanyola hi haurà la presència de dos waterpolistes de l'Astralpool Natació Sabadell, Gerard Gil i Pep Bonet. En el cas de Gil, membre del primer equip de Quim Colet i encara en edat juvenil, es podria penjar la tercera medalla de l'estiu, després del bronze dels Jocs Mediterranis d'Oran i del Mundial Juvenil. El jove waterpolista del club apunta que els rivals seran pràcticament els mateixos que aquesta última cita de fa un mes.
Tenim un europeu molt maco, la veritat, i els equips, com tu dius, és bàsicament els mateixos que el Mundial. Treus això als Estats Units i a més els de fora, però sí, tindrem un europeu bastant maco i amb molta il·lusió de començar-lo ja.
La competició anirà de diumenge a diumenge, del 18 al 25, i els rivals d'Espanya de la primera fase seran la República Txeca, els Països Baixos i Malta. I de tornada aquí a la ciutat, els precandidats a la presidència del Club Natació Sabadell continuen amb els preparatius a una setmana de poder presentar candidatures. Ahir, un dels aspirants, Joan Reixac, va fer una compareixença al CREC Coworking per detallar els eixos programàtics. A més, i com a novetat, Reixac va anunciar que el seu equip tenen la intenció de vestir amb banyadors arlequins dels dos sèniors de waterpolo de les competicions europees.
L'eina gràfica arlequinada és una eina que s'ha utilitzat molt a Sabadell. Representa el Centre Esport Sabadell, clarament, però també representa altres clubs. Nosaltres, com a club important de la ciutat, pensem que és un bon homenatge per tots aquells socis que tenim, que són o bé simpatitzants o aficionats o inclús socis del Centre Esport Sabadell. És una entitat emblemàtica i per competir per la primera, en el cas masculí, i per la sisena, en el cas femení, penso que estarà molt bé per una vegada i durant aquesta temporada, en competicions europees, poder ser l'equinats i aixecar la Copa d'Europa l'equinadament.
Marxem. Tornem dilluns a les 8 del matí amb el cafè de la ràdio Més Notícies. Que vagi molt bé el cap de setmana. Adéu-siau.